Seguim endavant en aquesta nova edició del Temps de Descompte. Obrim bloc poliesportiu. La primera de les nostres aturades ha de ser per repassar els resultats de futbol base de la Blanca Subur. Tenim ja l'Albert Lluís en línia. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem?
Bueno, doncs pot juvenil A. Blanca Subur 3, Viladecans 0. Partit embarrullat per la nefasta actuació de l'àrbit, que ha perjudicat els dos equips. La Blanca s'ha fet amb 3 punts molt importants. Juvenil B, Sant Sadurní 0, Blanca Subur 2. Dos gols i cap a casa és el que va fer el B al camp del Sant Sadurní. Va jugar un partit normal i va demostrar la seva superioritat. Cadet A, Blanca Subur 3, Mariana Poblet 0. La victòria sobre el tercer classificat es deixa bastant sols darrere del Barça. Avui, victòria contundent i jugant bé. Cadet B, Blanca Subur 2, Santa Clara 1. Partit molt igualat. La Blanca va lluitar contra un A fort i ell i els va guanyar amb un bon partit. Infantil A, Mariana Poblet 5, Blanca Subur 1. Al camp del líder, impossible puntuar. Infantil B, Cubelles 3, Blanca Subur 3. Bon empat amb un camp sempre difícil. Els nanos mereixien la victòria. Infantil C, Blanca Subur 5, Anoia 2. Gran partit dels nanos doblegant a un fort equip. Però avui s'ha jugat amb ganes i el bon joc que han practicat els ha donat la victòria. A la Vina, Oden a 0, Blanca Subur 8. Partit molt complet de la Blanca, que va golejar sense cap impediment. A la 20B, Sant Ildefons 6, Blanca Subur 1. Al camp d'un equip gran i ben classificat, han caigut golejats. A la 20C, Blanca Subur 1, Igualada 6, partit dominat per la força física d'un equip gran i fort. Benjamin A, Cubelles 4, Blanca Subur 0. Al camp del líder era difícil puntuar. Benjamin B, Blanca Subur 0, Ribes 7. No ha tingut cap opció a la Blanca contra un equip físicament gran. Benjamin C, Blanca Subur 1, Piera 6. No ha tingut el dia davant un equip gran i fort de físic. Per últim, el campionat de Copa del Nou Pinsbens, ja que es van començar els primers partits de Copa, amb Promeses, Sixa 5, Remax 5, Interarmaris 6, Mi Pintor 5 i Òptica Holandesa 3, Construcciones Chechu 5. A la Lliga, el campió ha sigut el Construcciones Chechu. Avui ja s'ha començat la Copa.
Fantàstic. Doncs amb aquest inici de la Copa del Nou Pinsbens posem punt i final a aquest repàs de marcadors dels equips de la Blanca Subur, destacant, com no, el que ens comentava ara fa uns moments l'Albert, aquest triomf del cadet A davant el Marianao 3-0, que el deixa cada cop més apropet de l'ascens de categoria. Per tant, una fantàstica trajectòria la de l'equip de l'Enrique.
Molt bé.
Doncs, Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Bona setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Deixem el futbol base, parlem de ciclisme. Fantàstiques notícies des del món de les dues rodes, perquè Joan Antoni Fletxa es va classificar ahir en la tercera posició de la Paris-Roubaix. És el tercer cop que el ciclista sitgetà puja al podi en l'anomenat Infern del Nord. Joan Antoni Fletxa, que podem considerar-lo com l'altre heroi d'aquesta cursa, després, evidentment, del Fabián Cancellara, el guanyador d'aquesta Paris-Roubaix. Joan Antoni Fletxa, que no es va resignar mai a la seva fortuna i en el tram final va atacar diferents cops, fins que 10 quilòmetres del velòdrom de Roubaix, al costat del noruec Thor Husvold, va fer forat respecte a Bunen, Filippo Pozzato i els altres, diguem-ho així, tal com ho diuen les cròniques, cadàvers que Cancellara havia anat deixant pel camí. Fletxa va creuar l'arribada enrere Husvold i va obtenir el seu tercer podi en la clàssica més exigent del planeta. El de Sitges ja havia estat tercer, recordem, l'any 2006 i segon al 2007. Per això ho va celebrar aplaudint-se ell mateix per l'esforç recompensat. Només d'arribar va abraçar-se amb Fabián Cancellara, el qual va voler felicitar personalment, ja que, recordem, són bons amics. Doncs per tercera vegada va pujar al podi Joan Antoni Fletxa en aquesta exigent París-Roubaix. Notícies també bones, sens dubte, del món de la vela. Bones notícies, com els deien, també del món de la vela, perquè els regatistes del Club Nàutic Sitges han fet un fantàstic paper en el català de patí a vela que es va disputar en aquest passat cap de setmana a Torredembarra. El regatista del Club Nàutic Badalona, Pau Gratacós, en primera categoria masculina, i del Club Natació Masnou, Anna Pujol, en primera femenina, van ser els guanyadors del Campionat de Catalunya de patí a vela que va organitzar en el cap de setmana passat, com dèiem, el Club Marítim Torredembarra. El podi masculí, aquí venen les bones notícies. El van completar Quim Esteban, del Club Nàutic Sitges, Oriol Castellà, també del Club Nàutic Sitges, tres regatistes que pugen a la primera categoria, i els títols de les diferents categories no es van decidir en les dues últimes regates de diumenge. El campió de segona va ser Oriol Maiques, també del Club Nàutic Sitges, i en noies es va imposar la també regatista del Club Nàutic Sitges, Clàudia Enroig. Fins aquí, per tant, aquest bloc poliesportiu. D'aquí uns instants, tota l'actualitat del món del futbol que ens servirà per repassar els resultats de la 27a jornada.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Temps de futbol en aquesta nova edició del Temps de Descompte. Encarem ja la recta final del programa per parlar del que ha donat de si la 27a jornada a la territorial futbolística. D'entrada, els comentem que els resultats han estat, doncs, negatius, passant per la derrota amb ahir a Aiguadols 0-1 de la Unió Esportiva Sitges davant el Vistalegre, un Vistalegre que segueix el seu colze-colze particular amb l'Horta per assegurar-se com a mínim la promoció d'ascens a Primera Catalana. El Sitges que encaixa la seva segona derrota consecutiva després de perdre també per la mínima 1-0 al camp de la Torreforta abans del parèntesi de la Setmana Santa. En fi, un Sitges que haurà de suar sang, com es diu, per afrontar amb aquestes 7 últimes jornades, per afrontar amb aquests 21 últims punts que resten per disputar-se. També va perdre amb el Sobrense ahir. Hem de ser sincers, el Sobrense ho tenia molt complicat al camp d'un Martinenc que també s'està jugant el C a la preferent la temporada que ve. Estem parlant, sens dubte, d'un dels històrics del futbol català. Al final, 3-2, victòria del conjunt del Martinenc, tot esperant un altre rival duríssim aquest proper diumenge al Municipal de Badols, com és el Carmelo. Altres marcadors que ens deixa aquesta jornada futbolística, un increïble 5-7 de l'Internacional de Sitges el passat dissabte davant el Martorell B, un partit que ens diuen no va acabar massa bé, o fins i tot també la derrota del Sobrense femení, previsible, si es vol entendre així, 4-1 va perdre amb el Sobrense femení al camp del líder, al camp del Levante Les Planes. En fi, en parlem de tot plegat d'aquí uns moments. I comencem repassant marcadors de la 27a jornada al grup segon de la territorial preferent. Canyelles 3, Torreforta 2, Alcallà 1, Camp Clar 0, Viladecans 3, Martorell 0, Mollerussa 0, Horta 0, Olímpic en Fatjó 1, Cambrils 0, Sant Ildefons 2, Alcarràs 0, Cervera 3, Rocatenc 1, Sitges 0, Vistalegre 1 i Morell 3, Pubillacases 0. L'Olímpic Can Fatjó és cada cop més a prop d'aconseguir l'ascens a la Primera Catalana, d'aconseguir el títol de Lliga. És líder al conjunt de Rubí amb 64 punts. Adeu l'Horta amb 54, el Vistalegre es manté tercer amb 50, 44 per Pubilla Casas, 42 per Sant Ildefons, déu-n'hi-do la trajectòria del conjunt de Cornellà, 42 punts també per Cervera, 40 per Canyelles, 37 pel Catllà, 36 per Alcarràs i Mollerussa, el Camp Clar. Situa 11è amb 35, 35 punts també per Cambrils, el Torreforta 13è amb 33, el Sitges és 14è amb 32, 31 punts per Morell, 28 per Rocatenc, 28 punts també per Viladecans, que és penúltim, i el Martorell, pràcticament ja descendit, amb 6 punts, és el cué de la classificació. I certament, problemes a la cua de la classificació, Toni, perquè, per exemple, si ens fixem, el Morell, després de la seva victòria 3-0 amb el Pubilla Casas, es col·loca a només un punt dels Sitges. El Sitges és 1, 2, 3, 4, 5è per la cua. Ahir derrota 0-1 amb el Vistalegre, un Vistalegre que també es juga la possibilitat d'acabar segon, certament, la lluita colze a colze amb l'Horta, però bé, aquesta és una altra guerra que particularment a nosaltres no ens interessa. El Sitges encaixa una nova derrota per la mínima i la sensació és que amb aquests 21 punts que queden per disputar-se seran difícils.
Sí, molt difícils, molt difícils. S'ha complicat molt el Sitges perquè, de fet, venint de dues derrotes consecutives, doncs a perdre aquí el que amb el Vistalegre doncs representa moltíssim, perquè són tres punts importantíssims que tenia que haver sumat al Sitges aquí.
Probablement, perdona Toni, ahir amb el Vistalegre tu pots perdre perquè és un dels equips bons de la categoria, és un equip que s'està jugant pujar de categoria. El que va fer mal en el seu dia va ser la derrota a Torreforta, no?
Sí, clar.
Per com es va produir, pel tema de les expulsions.
Sí, però clar, és el que jo parlo, no? Sempre, sí, a Torreforta, doncs el Sitges va fer més i va tenir poc premi i va perdre tres punts importantíssims. Però bé, és que, clar, jo estic d'acord que l'equip que ve és un rival que està lluitant per pujar, perquè tu estàs lluitant per no baixar i jugues a casa. Aquests punts són els que realment te fan falta,
fan falta,
no?
Sí.
Perquè després tu te vas a, com a la setmana que ve, li toca anar al camp del Canyelles, Canyelles és el quart o cinquè classificat, doncs què passa? Que allà tens molt a perdre, perquè tens molt a perdre, i realment a guanyar molt poc, no? Perquè...
Sí, tot i que el Manel, quan va acabar el partit, li preguntàvem sobre bé, la importància del partit de Canyelles, i ell ens feia la seva reflexió personal, no? Probablement, depenent del resultat que ha fet aquesta setmana, el Canyelles ja pràcticament estarà salvat. Doncs el Canyelles va guanyar 3-2 al Torreforta ahir, té 40 punts, pràcticament està ja salvat.
Sí, no,
i probablement la intensitat d'aquest equip no serà la mateixa si s'està jugant la vida.
Sí, no, clar.
És una opció, és una reflexió.
Clar, clar, és una opció quan tu perds 3 punts a casa davant d'un equip com el Vistalegre, i penses que sí, que el rival que tindrà la propera setmana doncs ja no tindrà la tensió o la pressió de sumar els 3 punts com l'hagués tingut o com la té que tenir el Sitges, no?
Malgrat tot, si ens fixem com l'última visita al camp del Canyelles, no sé si ho recordes, Toni, l'any passat, un equip molt agressiu, un equip que té un camp molt, molt petit de terra, a mi aquest equip no m'agrada. No m'agrada en el sentit que és un equip que exposa molt i que té molta empenta.
I molt.
I que si no estàs a l'alçada...
I que aquí ja va guanyar.
Sí.
Canyelles.
Sí, sí, aquí
va guanyar. Ja va guanyar. És un equip complicat. A veure, la competició la té complicada el Sitges, la té molt complicada, perquè de fet el Sitges, doncs, aquests 3 punts que ha perdut aquí a casa, doncs ara le fa 2 derrotes consecutives, tens que anar al camp del Canyelles, estàs a la recta final, estàs a un fil de posar-te en un joc de descens, uh-huh. I clar, evidentment mira més per a baix que no per dalt, no? I què passa? Que se complica moltíssim. Tant de bo a Canyelles pugui aconseguir un bon resultat i fer bo els 3 punts o un punt, perquè sumar sempre és important, perquè una derrota seria la tercera derrota consecutiva i això complicaria molt els Sitges, no? En aquesta recta final, que aquí n'hi ha ja el Sitges no té marge d'error i els Sitges, doncs, al perdre aquests 3 punts aquí al Municipal, doncs se complicava una miqueta més. Jo estic d'acord que el Vistalegre doncs és un equip que està lluitant, però és que el Sitges, doncs, aquests partits és realment moment on tens que guanyar-los perquè d'aquesta manera doncs, te treus tota aquesta pressió. El Sitges viu diferent coses, diferent batalles, diferents situacions.
Sí, està immers en masses guerrilles.
Que li complica molt la situació a l'equip. L'equip doncs, no juga tranquil perquè té aquest neguit i realment això ho està pagant. I seria una llàstima, com hem dit sempre, que es perdi aquesta categoria, perquè tot i que es pensi que és una categoria que es pot recuperar, perdre costa molt poc, guanyar-la costa moltíssim. Sí. I què passa? Que si ara la tens, tens que aprofitar-la. Jo crec que tindrien que fer el màxim esforç per mirar de mantenir aquest equip a la preferent. L'any que ve serà un altre any, esperem que sigui molt diferent aquest, però si es perd categoria jo penso que es donaria un pas però radical cap arrere dels Sitges.
La pel·lícula del partit ahir davant el Vistalegre, doncs bé, pràcticament s'escriu amb el mateix guió. Vistalegre, tot s'ha de dir, és un bon equip, a dalt té gent molt, molt bona. Al minut 10, Raúl, el dorsal número 9 del Vistalegre, va enganxar una volea a l'interior de l'àrea i va fer aquest gol que al cap i a la fi va ser suficient per al conjunt de Castelldefels per donar-li la victòria. El Sitges, de manera, es queixava quan a l'entrevista de que els primers 20 minuts no van ser gens bons, va faltar una miqueta potser de tensió. Sí que va tenir algunes ocasions, un parell recordo a la primera part, un parell també a la segona, però és el que diem sempre, el rival amb poc potser doncs, et fa molt i tu has de treballar el doble i el triple per aconseguir un Sitges que últimament li està costant veure a porta.
Sí.
I ara els gols són punts.
Sí,
i si no hi ha punts, hi ha classificació negativa.
Clar, és malament i més en una temporada complicada, no? De cara a la taula, no? Sí, clar, és això, no? Si no marques gols no sumes i si no sumes, doncs, clar, tu veus la classificació i cada vegada estàs més avall. És una situació complicada, difícil. Jo penso que el Sitges té que fer tot el possible per canviar a partir de la setmana que ve. Encarar aquesta recta final amb un triomf al camp del Canyelles, que no serà fàcil, i d'aquesta manera doncs, mirar de sortir d'aquest pou. Ara és l'hora de la veritat i si ara fallem, malament.
Uh-huh. Ahir probablement algun afeccionat podria haver trobat a faltar al mig del camp a Carlos Jacques. Li van preguntar, i ho escoltaran a Manuel Rodríguez, sobre la baixa de Carlos, i el Manel ens va dir, sense donar masses detalls, que el Carlos probablement sigui baixa fins a final de temporada si no se solucionen alguns problemes. No ens va especificar en cap moment quin tipus de problemes, però en qualsevol cas, de moment em sembla que ens podem oblidar de Carlos Jacques. No sé quina valoració o quina reflexió et mereix, Toni.
Home, a veure, nosaltres no sabem el per què del problema, no sabem el què. Sabem que ell ahir no va jugar, que es diu que potser ja no jugarà més fins al final del campionat, quan es diu que
no sabem fins a quin punt té la seva baixa té a veure amb els problemes que està patint el club. No sabem si són problemes més d'ell personals, no ho sabem.
Clar, és que no sabem res. Uh-huh. De fet, no sabem res. Sabem el que ha dit el míster, que pràcticament no ha dit res, i sabem això, que segurament no jugarà ja més fins al final de temporada. Home, és una base important. Jo no sé els motius, però és una base molt important. És una base que jo crec que el Sitges ho notarà i ho va notar ahir, perquè de fet el Jack és un jugador doncs, de que surt fins que acaba el partit, ho dona tot. I és un jugador important.
Ha estat un dels jugadors referència aquest any.
I resultius de cara al Sitges, perquè si mirem els que han marcat gols, el Jack és un dels jugadors
que
està allà. No? I si tens mancança de gol i sobre no pots comptar amb un jugador que te marca gols, doncs realment això te complica més. Home, jo penso que la situació no és fàcil, perquè aquest jugador és un jugador de los que sempre ha donat la cara al partit i sempre ha estat amb l'equip. No sabem per què aquest jugador no jugarà més, ho sabrem a la llarga, perquè el temps et diu tot el que tu vols saber, el temps no amaga veritats, i de fet penso que aquest silenci que rodeja el Sitges de fa
un parell de mesos
l'està fent més mal a tots que bé. I penso que se tindria que saber les coses, perquè tu ara es comentes sobre un jugador que no l'has vist jugar el partit aquest amb el Vista Alegre i no saps el per què aquest jugador no està en els Sitges. Però, en fi, ell sabrà el que fan, però que és un jugador molt important. Fins ara ha estat un jugador referència en els Sitges i segur que el Sitges ho notarà molt a faltar. No sabem per què aquest jugador, quins problemes té, què és el que l'impedeix jugar, però sí és cert que el jugador no juga i realment això ho notarà molt a l'equip.
Uh-huh. Un Sitges que sí que va pressionar molt més a la segona part, el Vista Alegre pràcticament no sortia del seu camp, però repeteixo, a aquest equip li costa veure porteria i bé, ara els gols són importantíssims per poder sortir del pou de la classificació. Probablement guanyant a Canyelles les coses es veuran d'una altra manera, no? Perquè una victòria i una derrota doncs canvia molt la situació o el panorama, no? Però en qualsevol cas, d'entrada, jo particularment, personalment, penso que Canyelles serà molt, molt, molt difícil.
Molt difícil, jo estic amb tu. Tant de bo...
Sí, el Sitges doncs, pugui fer un bon partit i s'endugui els 3 punts.
Si pugui els 3 punts sí. I digui, senyor, no vaig estar acertat, no? Però jo ho veig molt complicat, perquè jo crec que el Canyelles s'ho tira per tot, és un camp petit, un camp de terra, un camp que no li va gens bé als Sitges, i ve un Sitges que ve d'encaixar dos derrotes, anar al camp del Canyelles no és el millor camp per sumar, però bé, si té que sumar, endavant.
S'ha d'intentar, com a mínim. En fi, parlàvem, com sempre, amb Manel Rodríguez després del partit, en reflexions de la derrota, reflexions també una miqueta de la situació del club, la baixa de Carlos Jacques, el proper partit a Canyelles, en fi, una mica de tot.
Jo penso que hem sortit, hem tingut 20 minuts dolents a la primera part, hem sortit una mica tous i poc ficats al partit. Ells han aprofitat per fer el gol i a partir d'aquí ha canviat la història. El partit s'ha igualat molt, han hagut ocasions per les dues bandes, tant hagués pogut acabar 0-2 com 1-1. El partit ha sigut un partit que a la segona part ens hem entregat al màxim, hem fet tot el que hem pogut. Davant teníem, sabíem ja que teníem un dels millors equips de la categoria, això ho sabíem, però també és veritat que quan hem començat a treballar i hem començat a baixar una mica la pilota i hem començat a jugar, doncs, ens hem igualat amb ells i ja dic, el resultat que ha pogut ser qualsevol, no? Ha sigut el 0-1, ells han sabut defensar-se el millor que han pogut, tot i així penso que hem tingut 3 o 4 molt clares, com a exemple aquesta última rematada de l'Àxel, que només que hagués tocat una miqueta més clara la pilota hagués entrat. I bueno, el partit ha acabat així, després de molta lluita per part nostra, molt treball, molta entrega, com sempre, doncs, en aquest sentit un 10. Llàstima d'aquests 10-15 minuts de la primera part que hem sortit una mica, jo diria que una mica pajarats, no ha estat la intensitat potser necessària, ells han sortit molt forts, i amb una jugada que no ha de passar mai ens han fet un gol era una jugada molt previsible, però aquests equips tenen això, si els dones un espai allà a l'àrea, pues, no perdonen, no? Nosaltres hem tingut algunes i no hem sabut enxufar-la i potser aquí està la diferència.
L'equip últimament li està costant veure la porteria.
Bueno, sí. Avui penso que hem tingut ocasions suficients com per fer gol, no? Realment no hem tingut sort de cara a porteria, el porter d'ells ha tret alguna interessant i després jugades d'arribades perilloses hem tingut moltes. Bueno, si tenim ocasions els gols arribaran, avui no n'hem marcat, l'altre dia a Torreforta tampoc, però bueno, veníem de marcar-ne dos i bueno, jo penso que això és una mica anecdòtic. No som un equip molt golejador, això ja ho sabem, però bé, penso que avui ha sigut una anècdota el fet de no marcar, perquè ocasions per fer-lo gol l'hem tingut.
El problema, Manel, és que, clar, cada cop queda menys i ara tot el que no sigui sumar és un problema, no?
Bueno, jo suposo que tothom entén que la situació és complicada per tothom, per tots els que estem allà baix, avui veurem els resultats que s'han donat, cada setmana és una final, hem d'anar partit a partit, els punts valen igual ara que dintre de 2 setmanes, o de 3 o de 4, i nosaltres sabem que ens queden 4 victòries mínim, queden 7 partits, em sembla, o 8, i, bueno, i hem d'anar per elles, no tenim més història que aquesta, no, Jo penso que no hem de mirar ni la classificació, hem d'anar partit a partit i sabem que hem de sumar punts, això ho tenim claríssim, i cada partit és una final, no? Per nosaltres i pels nostres rivals directes a la classificació, llavors... Ara, obsessionar-se amb el que queda, amb el que no queda, no val la pena angoixar-se. És interessant saber que quan perdem, perdem per la mínima, els equips pateixen molt per guanyar-nos, equips a un nivell pressupostari infinitament superior al nostre, amb jugadors de categoria contrastada, doncs, pateixen molt per guanyar els Sitges. Malauradament ens falta aquell punt de, a vegades, de, jo diria que es nota faltar a vegades una miqueta més de saber estar o de veterania en alguns moments determinats, no? Però, clar, és el que hi ha, és la virtut nostra i la diguéssim, i els defectes nostres, doncs es venen una miqueta tots al mateix lloc, no? Ens falta experiència, però també ens sobra il·lusió i ganes de córrer i de treballar i de fer-ho el millor possible. Ho intentem sempre. A vegades surt millor i a vegades surt pitjor. Avui, doncs, malauradament, el resultat és negatiu.
No és per la derrota, però potser avui s'ha notat a faltar el Carlos a mig del camp.
No crec, eh? Penso que l'equip ha treballat molt i els que han jugat al màxim, han jugat tot el que tenien i el Carlos, quan ha estat, doncs, era un exemple en aquest sentit. Jo pensava que es podia notar una mica més, inclús. Jo penso que, bueno, que la gent, tret ja dic aquests 15 minuts, em queda el dubte de que si aquests 15 minuts tontos haguéssim estat més ficats si el partit l'haguéssim acabat perdent, no? Jo penso que no, però...
Per què no ha jugat el Carlos?
Bueno, el Carlos, bueno, de moment és baixa, veurem aquesta setmana si se soluciona el tema, però en principi és possible que no torni a jugar més, ja, vull dir que pot ser una baixa definitiva.
Hi ha algun motiu, Mael?
Bueno, els motius són, de moment, prefereixo acabar de veure com acaba aquesta història i quan...
Va lligat amb la situació del club, es pot dir així?
Bueno, ja de tot, no? Directament no, és una situació puntual que es dona al vestidor i, en principi, quan arribi el moment, si s'ha d'explicar, ja s'explicarà bé, perquè tampoc ha passat res greu, però... De moment el jugador no s'entrena, no juga, i veurem si la setmana que ve hi ha algun tipus de reclo en aquest sentit. I si no, doncs escolta, seguirem lluitant, avui s'ha vist, l'equip ha lluitat al màxim, intentarem córrer igual i fer-ho el millor possible. Amb el Carlos hem guanyat i hem perdut partits, vull dir que no hi ha ningú... La sort o la desgràcia que tenim és que tots tenim un nivell molt similar i no hi ha ningú imprescindible. Tots són molt necessaris, però imprescindible no hi ha ningú, no?
S'acosta al final de temporada, com està el grup, com està l'equip? Sabem que el dia 30 el club ha convocat una assemblea, teòricament per presentar la nova junta directiva.
Bueno, el club s'està construint a nivell directiu, es van donant passes, s'està intentant fer tot el que es pot per salvar aquest any la situació. Bueno, intentarem fer-ho el millor possible en tots els sentits. No estem... No, els jugadors no estan a... bueno, podríem dir que encara no es pot complir regularment amb tot el que es va acordar en el seu dia, quan encara aquesta junta no hi era, no? Està costant perquè no, els diners costen d'arribar i... les coses no van al dia com haurien d'anar, però bueno, els jugadors de moment estan tenint paciència, està sent una temporada en aquest sentit molt difícil, i bueno, i esperem que els jugadors continuïn tenint paciència i tots plegats puguem anar complint amb el que la Junta sé que està fent molts esforços, la gent s'està movent, la situació tampoc és senzilla i bueno.
Queden 7 setmanes de paciència.
Clar, el problema de tot això és que no ens podem concentrar mai
amb el futbolístic.
Clar, sempre estem pendents de si aquesta setmana toca cobrar els viatges, aquesta setmana toca pagar això, es deuen uns dies de cara al mes passat, ara el tema de Carlos... Sempre estem una mica amb líos, no? I així és molt difícil treballar, i això ja ho sabem i s'ha parlat moltes vegades. Després al camp fem tot el que podem, vull dir, no, jo penso que els jugadors ho donen tot, però inclús per mi mateix a vegades vas a entrenar i estàs més pendent de coses que no d'entrenar, i al final és el que toca. El club està en una situació molt difícil econòmicament, hem arribat a un punt molt complicat, s'estan arreglant les coses, però les coses no s'arreglen de la nit al dia. Però els jugadors sí que entrenen cada dia i tenen que jugar cada diumenge. Llavors, diguem, els ritmes són diferents. El ritme de competició i de lo que és l'equip és un, i el ritme al que es van solucionant els temes és un altre, no? I clar, aquesta descompensació fa que no arribem a tot arreu, no? No estigui tot encara quadrat. Clar, de cara a l'any que ve serà molt més senzill, doncs, tindrà ja un pressupost fet, intentar complir el dia 1, estàs complint amb tothom, que la gent no s'hagi de preocupar de res, que no sigui de jugar a futbol, però ara encara no estem en aquest punt i costarà.
Ens ha de preocupar massa si l'equip acaba baixant?
Bé, jo no m'ho proposo de moment, i seria el moment, ja es parlarà, ja. Estem en el de sempre. Què s'ha donat aquest any? Que hem hagut de prendre unes decisions a l'hora de fer l'equip molt, molt clares, hem apostat per una filosofia molt clara. Clar, estem en una categoria que estem lluitant amb equips que no tenen aquesta filosofia i que costa lluitar contra equips amb unes altres armes que no tens tu, no? Bueno, que si al final serveix per sanejar el club, estarem on puguem, no? És una miqueta el que s'ha dit sempre, no? Al final l'equip estarà on pugui estar pels recursos que té, perquè pensem una cosa, inclús en la situació que es va plantejar pressupostària a principis d'any, inclús en aquesta situació el club no arriba, li costa molt, no han tingut molts problemes a l'hora de complir amb la gent, no? Llavors, clar, això fa que et planteges i dius, bueno, aviam, fins on podem arribar, perquè el primer és complir amb el que promets i el que realment amb els compromisos de la gent. I a partir d'aquí, bueno, és una miqueta el que hem dit sempre, hem de veure on podem estar, no? Jo penso que encara hi ha moltes opcions de poder quedar-nos en preferent, fent un esforç tots, molt gran, intentant anar tots a una i lluitant perquè això sigui així. Hi ha el perill de baixar, sí, però també hi era l'any passat i a l'anterior.
No, t'ho dèiem, és que clar, que ningú s'estranyi ni que s'emprenyi si l'equip acaba baixant, no? Perquè,
bueno,
per tot el que estem visquent,
jo sempre penso
que pot dir miracle, eh?
Si l'equip acabés baixant, que jo estic convençut que no passarà, però si acabés baixant, hi haurà qui ho entendrà, hi haurà qui criticarà l'entrenador, hi haurà qui criticarà la junta, hi haurà qui criticarà els jugadors, hi haurà qui criticarà... Fàcil, des de fora és molt fàcil criticar les coses, no? Vull dir, clar. Però això és inevitable, estem exposats a el que pugui pensar la gent.
Això va amb el contracte,
diu. Exacte, i la gent pot pensar el que vulgui, és lliure i ho haurem d'acceptar. Però si l'equip acaba baixant, serà la realitat, i l'any que ve no es desfarà l'equip, i continuarem jugant, vull dir, no passarà res. Haurem de fer un equip, haurem d'intentar pujar una altra vegada, haurem de fer una il·lusió nova, un foc nou,
sí.
Que jo espero que no sigui la situació i que tot això s'hagi de fer doncs, per l'any que ve fer un equip preferent, per tornar a mantenir la categoria o per fer-ho el millor possible. No? Ara per ara, no siguem dramatistes, fa dues setmanes havíem guanyat aquí el Catllà i ho veiem tot bastant bé i la situació era bastant òptima, ara bueno, vam perdre a Torreforta 1-0, com que pots perdre, hem perdut avui a casa amb el Vistalegre. És una situació que es pot donar. Bé, ja sabem que això podia passar, no, ni ara baixarem segur ni abans estàvem salvats. Hem de mantenir la il·lusió, hem d'anar partit a partit i de moment pensar en aquest any, que és el que tenim ara. Ja arribarà el dia que haurem de plantejar-nos què fem l'any que ve, quan sapiguem on estem i sapiguem quins recursos tenim. Tot això ja ho veurem, però ara mateix jo penso que el que hem de pensar és en el proper partit, no pensar en més coses. Primer partit i que la junta actual pugui complir amb els compromisos que s'han adquirit, no? Que és jugar, el que pot fer que no puguem estar centrats en el partit del diumenge i tinguem que estar pensant en altres coses, que això també és un problema, perquè clar, quan estàs en aquesta dinàmica costa molt preparar els partits per de cara al diumenge, no?
Tipus de tòpic i acabo. Diumenge, Canyelles. És un camp d'aquells bueno, gossos, eh?
Sí, espero que avui hagi guanyat. Si avui guanya, pràcticament està salvat. I nosaltres hem d'anar allà i fer el nostre partit. És un camp petit, com el nostre. Bueno, tenim que intentar plantejar el partit, doncs, el que deia abans, com una final. I no ens ha de fer ni por ni res, el Canyelles, ni cap equip. Tots els partits són susceptibles de guanyar, tots. inclús el d'avui era susceptible de guanyar, i el, tots. Evidentment, després s'ha de donar una sèrie de circumstàncies perquè això passi, però a mi el fet d'anar a Canyelles, no sé, potser seria pitjor anar ara a Camp de l'Horta o al Camp del Camp faig jo, no? Potser, dic jo, no sé. Ara nosaltres hem de pensar en guanyar, en qui sigui. I el Canyelles és un equip que si avui guanyés i estigués salvat, potser el trobaríem bastant relaxadet, i no saps mai. Això també depèn molt de com trobes els equips, sabeu? Trobes un equip supermotivat, que s'està jugant la vida, que és el cas nostre, o pots trobar un equip que ho tingui tot fet i que en principi pues, tampoc et posi massa problemes, no se sap mai. Això els partits han de jugar, hem d'anar a Canyelles pensant que ens trobarem el millor equip possible per part d'ells i lluitar al màxim per tirar el partit endavant i ja està.
Doncs això, tirarem un cop més de tòpic i pensarem en el proper partit, partit a partit, en queden 7 ja, 21 punts, Canyelles, ho hem mig analitzat abans d'escoltar el Manel, i les qüestions de calendari, Toni, què diuen?
Uf, que és complicat, perquè a fora al Sitges li queda Canyelles, Viladecans, Cervera i Alcarràs.
Viladecans, ara per ara rival directe, Cervera no, i el Carràs mig sí.
I a casa li queda Can Clar, Cambrils i Morell.
No és un calendari, si em permets, massa difícil sota el meu punt de vista.
El més fort per perquè... mi Canyelles, no?
Canyelles. Canyelles, Cervera també, el trobo un desplaçament molt, molt complicat. La resta crec que estan a l'abast dels Sitges, penso.
Clar.
I la una cosa és el que diu el paper, sí. Que és molt maco, ben escrit,
sí, sí.
I l'altra és la realitat.
Lo pots escriure com tu vols.
Sí, sí, això
però,
mateix.
Clar, després
sí, sí. Pots posar fàcil, difícil, clar. Regular... No, clar.
Però després ves, guanyes sí, sí. I suma. Això és el difícil. Però bé, sobre el paper, doncs, tampoc ho té tan complicat, el que passa que doncs, la situació fa complicat. Però el de més no. Jo sí, penso sí. Que el Sitges, això sí, està obligat a guanyar pràcticament tots els punts, perquè si no, sí. Sobretot els que té a casa, perquè a casa, tornem a repetir, Can Clar, Cambrils i Morell, aquests equips es poden guanyar a casa.
Sí, sí, seran imprescindibles aquests punts, aquests 9 punts de casa.
Clar. Ara tenim 32, no?
Sí, 32.
Més 9 són 41.
Sí.
Tenien que sumar un puntet o dos més,
Sí, a fora l'equip s'haurà d'obligar.
Sí, per això.
S'haurà d'obligar.
Com a mínim 43 punts per a veure si es pot mantenir la categoria.
I enmig de tot plegat, doncs, el que escoltàvem del Manel, no? La situació, els ritmes diferents, Una cosa és el ritme de la competició, el de l'equip, el del dia a dia, el de la setmana a setmana, del diumenge al diumenge, i un altre és el ritme del club. El club, pel que intuïm, doncs està treballant, està intentant cercar els recursos econòmics suficients per tractar d'entrada a salvar aquest final de temporada, i bé, aguanta i espera.
Sí.
Aguanta i espera.
Treballar segur que està treballant molt, això ningú ho dubta, el que passa és que treballa molt en silenci.
Sí, 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 en silenci, i un silenci que es pot trencar evidentment el dia 30. 30 d'aquest mes, recordem, assemblea que convoca la Unió Esportiva Sitges, aquí al local de les Cases Noves, al local social de les Cases Noves, per informar doncs, de canvis, evidentment, canvis en el si de la Junta Directiva.
Sí, sí.
Si seran o no molt significatius aquests canvis, doncs bé, ells ho explicaran, I aleshores suposem que el soci ja sabrà què atendre's, no? I l'equip, i el club en definitiva.
A més, jo penso que seria un dia molt bo pel club si poguessin comptar amb un bon grapat de socis, que el soci pogués assistir a aquesta assemblea en massa. Jo ja no parlo de... però parlo d'un grapadet de socis.
Tinc els meus dubtes.
Jo també tinc les meves.
Tinc els dubtes perquè hem assistit a unes quantes assemblees
quan
les coses han anat bé, quan les coses no han anat tan bé, quan les coses han anat fatal, i l'assistència més o menys no varia.
Ha sigut minsa, no?
Minsa.
Però tant de bo, la gent s'animi, n'hi ha els socis que no es veuen i que vinguin a aquesta assemblea i puguin preguntar-li doncs, a tota la nova gent doncs, tot el que no s'ha dit fins ara i a veure què diuen.
Doncs hauríem d'estar atents aquest dia, aquest 30 d'abril. En fi, així estan les coses a la Preferent. Passem pàgina, un nou full del calendari i els parlem d'aquí uns moments com està la situació al grup tercer de la Primera Territorial. Que Déu-n'hi-do. I els resultats que ens deixa aquesta 27a jornada al grup tercer de la primera són aquests: Joventut Prat 0, Penya Anguera 3, Martinenc 3, Sobrense 2, Espirall 1, Sant Joan d'Espí 2, La Guàrdia 3, Cervelló 1, Vallirana 3, Espluguenc 3, La Múnia 4, en Ribes 1, Carmelo 2, Barceloneta 1, Sant Mauro 0, Vilanova B 1 i Marianao B 1, Penya Barcelonista 5 Roses 2. Lidera el Martinenc amb 55 punts. Atenció, perquè la Barceloneta ha perdut fins i tot la segona plaça. Queda ara la Barceloneta tercera amb 52 punts. Li ha pres aquesta segona posició la Penya Anguera amb 54. Per tant, 55 per Martinenc, 54 Penya Anguera. Barceloneta 52, ja molt allunyat el Sant Mauro amb 44, els mateixos que Joventut Prat, 41 per Espluguenc, 39 per Carmelo, 38 per Base Espirall, 37 Vallirana i Cervelló, 32 per la Múnia, 32 punts també per a Sant Joan d'Espí i el Sobrense, que hores d'ara és 13è amb 30 punts. 29 per la Penya Cinco Roses, 29 punts també per Ribes, 28 tercer per la cua el Vilanova B, la Guàrdia amb 26 i Cué el Marianao B amb 15. Reflexions, què hem de fer si donem de nou un cop d'ull a la classificació? Doncs que el Sant Joan d'Espí s'ha espavilat, que la Múnia sembla que s'està espavilant i que hi ha un grup aquí d'equips amb 30, 29 punts, 28, que fa por això, Toni.
Però molt de por, molt de por, molt de por.
I si parlem de calendari, ara que analitzàvem el calendari dels Sitges, el del Sobrense sí que és d'aquells de...
Fan por.
De òrdago, que diuen...
Sí. Sí, sí. És un calendari molt complicat, perquè precisament al Sobrense li queda...
A casa té un calendari infernal,
Els equips més difícils, a casa. Té el Carmelo, que és el proper rival, doncs que aquí es té que guanyar, perquè si no es guanya el Carmelo ja sí que començarem a preocupar-nos i anar a la farmàcia de Torre a buscar alguna cosa més per salvar la categoria. Després ve la Penya Barcelonista Anguera, un equip que ara és segon, i que està allà dalt, i és que és un gran equip. Barceloneta, un equip que està lluitant també per pujar, i Joventut Prat, que és el menys dels més.
Sí.
Compta amb el Joventut Prat també.
Que a l'entrada tens dos rivals que s'estan jugant pujar de categoria, un Carmelo que està allà, que tractarà d'assegurar-se ja la permanència, té 39 punts, un Joventut Prat que està en 44, que està molt lluny, és a dir, que el Joventut Prat, com deies, Toni, és el menys dels més.
Sí, per això. Mentre que a fora, doncs, el calendari és millor, però clar, li queden tres desplaçaments. Li queda Marianao Poblet, que és un equip doncs, que ja és...
Sí, és carn de segona.
La penya barcelonista Cinco Roses, que sap el que és guanyar el municipal, perquè van guanyar aquí.
I que s'està jugant al descens, també.
I que s'està jugant al descens.
Complicat, per tant.
I el Vilanova.
Complicat, també. Sí.
Que el calendari del Sobrense és d'aquells, per no mirar-lo, pensar i fer bo el tòpic aquest que es diu sempre...
D'anar partit a partit.
Sí, perquè com miris el calendari, doncs això de partit a partit...
Sí, la muntanya es fa molt costaruda.
Correcte.
A partir d'ahir, Toni, el Sobrense visitava l'històric Martinenc, al final derrota per la mínima, 3-2, la sensació, ho deia el Jordi en acaba partit, que l'equip doncs, havia estat doncs, com a mínim amb la cara alta, donant la cara en tot moment... però el Martinenc va acabar enduent-se la victòria.
Sí, jo penso que la clau està a la primera part. El Sobrense va tenir l'ocasió d'adelantar-se al marcador amb un penal que l'àrbitre no dubta va ensular en una entrada dintre de l'àrea, que Granados marcava el 0-1 posava el 0-1 i doncs posava per davant el Sobrense molt aviat, perquè de fet era el minut 3 i quedava molt de partit. Ells anant jugant i jugant, tocant molt, perquè elaboren molt la jugada del Martinenc, sobretot en aquesta primera. Tenia moltes facilitats al mig del camp per poder moure la pilota com volien, i doncs al minut 14, en una falta, una penjada dintre de l'àrea, de cap ells marcaven l'empat a 1, i jo penso que la clau va estar
el descompte,
a la descompte, quan faltaven 3 minuts, quan passaven 3 minuts del temps reglamentari de la primera part, doncs una falta a la frontal de l'àrea gran, es veia que era molt perillosa, molt ben llançada per al jugador local, marcaven el 2-1, es posaven per davant, o l'havien fet en un moment d'aquells que es diu psicològicament, toca molt a l'equip rival, i doncs a la segona part el Sobrense fa un parell de canvis al mig del camp, i això es nota molt, perquè el Sobrense ja comença a elaborar més al mig del camp.
Tot i que ahir l'equip tenia la baixa important del David Rossell. La definitiva ja del Blas.
Sí, que també va ser un jugador que es va notar, no?, perquè de fet és un jugador que es nota bastant en l'equip, perquè és un jugador que aportava coses, i David Rossell, no?, es va notar molt. Mario doncs va aguantar una primera part, la segona doncs Mario va estar substituït, i jo penso que la sortida de Litus o per exemple el Sergio Alcaraz, que el Jordi lo va adelantar a la segona part al mig del camp, doncs això li va donar més persistència al Sobrense. El Sobrense va començar a controlar i gaudir d'ocasions. El Sobrense va tenir l'ocasions per poder fins i tot empatar. En una errada en defensa, ells marquen el 3-1 i ja pràcticament un creu que el partit està ja totalment sentenciat, perquè quan millor estava jugant el Sobrense, ells marquen el 3-1. Però arriba el gol del Sobrense, un gol doncs de Litus que dona, que entra, lo fa entrar al partit, i fins i tot Josu té una bona ocasió en la que el porter s'adelanta amb ell i ell de cap entra, però el porter està més efectiu en aquest moment i doncs no pot fer alguna cosa més al Josu. Però tot i això, el Sobrense lo busca fins a final, treballa fins a final, 3-2, en un partit que el Sobrense dona la cara, sobretot a la segona part. La primera no pas tant, la segona sí, perquè es troba més còmode al mig del camp, i quan el Sobrense treballa al mig del camp, doncs el Martinet no pot fer més el joc que a ells l'agrada, i s'aprofita una miqueta de tot això, però tot i això acaba perdent per 3-2 i per 3 punts importants, que se sabia que era molt complicat, perquè realment el Martinet sabia que la Barceloneta havia perdut, que guanyant el Sobrense aconseguia posar-se primer i en diferència amb la Barceloneta, i també depenia de lo que podia fer la penya barcelonista Anguera. Uh-huh. Guanyava el partit, sumaven 3 punts, i el Sobrense en aquest cas es quedava sense mullar, no? Sense realment sumar. I bé, una miqueta d'excepció per lo que s'havia vist, però que se sabia que era molt complicat sumar al camp del Martinenc.
Decepció, però esperança de cara a aquest tram final de temporada, almenys aquesta era la reflexió que li feia el Jordi Serra al Toni.
Sí, mira, pues resulta que ho comentàvem amb l'Eric, la primera part hem sortit una miqueta, tot i ficar-nos per davant, una miqueta com si estiguéssim cansats d'inici, i bé, la veritat és que la primera part s'han fet ells amos del partit, han dominat molt, hi havia molta distància entre línies i ells ens han superat, no? La veritat que tampoc ens han quedat molt a perill, però han sigut superiors i el tantejador en la mitja part ha sigut just, no? La segona part crec que l'equip ha estat molt ben posat, ha sigut molt difícil de superar amb una pressió molt forta, i la veritat és que l'única errada que hem fet a la segona part ens ha costat el 3-1, no? Que ha sigut l'errada no de l'Andreu, sinó que la pilota mai li té que arribar a l'Andreu. Hem tret una falta, li han anat a l'Auger, l'Auger ha tornat a l'Andreu allà darrere, amb el que tenien que llançar pilotes amunt i buscar la velocitat de l'Ignasi, del Ruzafa i del Chino, i ens hem equivocat. Tot i això, després hem entrat al partit i bé, fins i tot ells he vist un equip que és molt bon equip, però en algun moment han patit més del que es pensaven al principi.
La llàstima del gol que han marcat ell, el 2-1, quan ja pràcticament la primera part estava acabada,
Sí, era el minut pràcticament 48, l'àrbitre ha decidit descomptar, el que passa que no hem estat gaire intel·ligents en aquesta jugada, crec que també l'Albert s'ha donat compte que tenia que haver ficat algun jugador més a la barrera, perquè la veritat és que la falta l'ha tirat bé, però era parable, no? I no l'ha vist arribar i ha sigut el gol que ens ha fet mal, no? És un gol psicològic d'aquell que es diu. Bé, el Sobrense és a repòs, per mi la segona part és de les milloretes que hem fet fora, he vist un equip que sí que no han quedat moltes ocasions, recordo una boníssima de l'Ignasi Castells, que el porter ha fet una parada sensacional, brutal, que ja cantava un gol a la banqueta, que era el 2-2, cada 20 minuts, Jo veia més sencer físicament el meu equip que el Martinenc, però bé, no ha pogut ser, hem vingut al camp d'un històric i el que em queda és que els sobrens en tot moment ha donat la cara.
De fet, a la segona part has fet un parell de retocs, que això t'ha anat molt bé i fins i tot l'equip ha reaccionat molt bé, perquè si a la primera part el control de la pilota la portaven ells, a la segona part ha estat el sobrens.
Mira, clarament el millor jugador del partit de la primera part era el número 8, llavors el que hem fet és treure una miqueta el xino, que ha fet, el David Granados, que ha fet una feina molt bona tapant el 8 a la segona part, que pràcticament ni ha entrat en joc fins als últims moments, que ja era una miqueta que jo el corre Beidile, no? Hem tapat molt bé això, hem ficat el xino, que ja havíem fet alguna vegada, molt poques, el Sergio al mig del camp, i la veritat és que el Sergio i el Mario, fins que ha aguantat el Mario, que també juga mig coix, pues, ha anat molt bé. Després ha entrat el Joanet amb el Litus i hem continuat amb una bona línia. Jo crec que ens ha faltat una miqueta avui de pegada, no? Allò que es diu a dalt, però bé, hem marcat dos gols, que està bé, però ells han marcat un més per una vegada nostra.
Blas està fora i ja no cal parlar, perquè clar, del que no hi és, doncs no cal. Però avui també la passa de David Rossell s'ha notat moltíssim, no? Perquè David és un home que, doncs, que al mig del camp t'hagués posat contenció, tranquil·litat, no?
Sí, equilibri. Sempre hem parlat del David Rossell, que és un noi que fora del camp és superequilibrat, a dins del camp ens dona el mateix equilibri que fora, no? El dimecres, doncs, vam tenir que anar, per circumstàncies de la setmana, doncs, vam tenir que anar a córrer fora i es va fer mal, seria una tendinitis a la planta del peu, i bé, esperem poder recuperar-lo pel Carmelo, ho veig una mica just, però bé, si no està el David, doncs el David a principi de temporada tampoc estava i l'equip tampoc havia anat tan malament, no? El que és important és recuperar també el Salido, la millor versió del Mario, a veure el que té el Dani Abril. És que, tot i de ser una plantilla molt llarga, si et dones compte sempre tenim 5 o 6 baixes que no fan possible que el Jordi, tot i que a vegades es diu que no vol fer mai un equip, sempre no vol repetir equip, jo tinc la meva idea en el meu equip, però has de fer canvis obligatoris, no? I això, doncs, a vegades no et convida a saber a vegades el que jugues. No és avui el cas, perquè avui l'equip ha sabut el que jugava, però bé, aviam, si tots estem recuperats aquests 7 últims partits, amb 3 victòries i potser un empat ens anirà bé, no? El que passa és que cada vegada queden més partits, cada vegada queden menys finals, però bé, l'any passat vam ser capaços de guanyar tots els partits per aconseguir l'ascens, no? Jo crec que el que hem de fer és guanyar la setmana que ve amb el Carmelo, que no ens regalarà absolutament res, i després pensar en el Marianao, que tampoc ens regalarà absolutament res. Aquesta categoria, ja ho veus, avui jugant el primer contra l'onzè, i si algú no sap qui són, a vegades no es notava gaire la diferència, no? Qui és el primer i qui és l'onzè. És seguir treballant i sobretot mostrar aquesta il·lusió que hem mostrat a la segona part, que jo em quedo amb aquesta actitud i amb aquesta cara que ha donat el Sorensa, ja et dic, al camp d'un equip històric.
Sí, de fet, avui no era fàcil, l'equip ha donat la cara, el que passa que, doncs, ells també s'estan jugant la vida, i clar, evidentment ells han sortit a guanyar els 3 punts i sabien que guanyar els 3 punts donen un pas important, i no era fàcil avui aquí.
No era fàcil, però ostres, és que sí que els segurents estem patint, no? Estem a la zona de baix. Jo crec que, excepte el dia del lapsus aquest del Carmelo i una mica el dia de l'Espirall, que ens van superar per sapiguer estar el dia de l'Espirall a casa 0-3, els sobrens en tots els partits, absolutament en tots els partits, el que em queda és que sempre ha donat la cara, sempre, els jugadors sempre han estat, vull dir, ja et dic, podem fer l'excepció, sobretot del dia del Carmelo, però avui aquí hem donat la cara, la Barceloneta vam guanyar, i tots els rivals que vinguin, encara que estiguin per la zona de dalt, doncs nosaltres lluitarem fins al final, vull dir que, i si acabem baixant, doncs serà perquè el futbol, doncs, no l'hem fet lo suficientment bé, i sempre hi ha 3 o 4 equips que tenen que baixar, no? Però nosaltres jugarem fins a l'últim moment per aconseguir la salvació.
Blas ja és baixa. Tu deies quan se va saber la notícia d'en Blas que si Blas marxava, doncs potser vindria un altre. Com està aquest tema?
Estem treballant amb jugadors, sobretot com són els nostres, no? Jugadors amb joves, amb il·lusió, que aportin. Una miqueta el que busquem, una miqueta és el que ens va portar el Blas la temporada passada, no? Que vingui un equip, un jugador que vingui a sumar, no? I que vingui a sumar des del principi. Però tot això és clar, és difícil encaixar-ho perquè tenim una plantilla de 23 jugadors que ho han d'entendre, que l'important és que l'equip se salvi i després els interessos personals, pues, estan en un costat, no? Després a final de temporada ja es parlarà de què hem de fer, però ara tots hem d'unir-nos amunt, i si acabem fitxant amb un jugador, que és possible, o dos, pues que assumin i que s'afegeixin en aquest vestidor, que valgui dir-ho, ara que estic aquí amb confiança, és espectacular, vull dir que si treballem així com avui, ens salvarem, Toni.
Ja per últim, Carmelo, aquí sí que a casa tots els punts, ara ja sí que no hi ha marge d'error. A casa es té que guanyar tot, eh?
No hi ha cap marge d'error, i a part és un equip que potser dels que ens ve a casa és el que menys, entre cometes, es juga, no?, el Carmelo, perquè després ens vindria l'Anguera, ens vindrà el Prat, ens vindrà la Barceloneta, que, ojo, eh?, vull dir, tenim un calendari de l'hòstia, però ja m'agrada, perquè ja veus que el Sobrense, amb aquests partits, dona sempre la cara i el nivell, no? Vull dir que no s'ha vist avui aquí, hosti, vens aquí en Martinenc i si t'agafa un mal dia te'n fots 5, no? I el Sobrense ha de mantenir aquesta línia, pensar en el Carmelo, que serà supercomplicat, un equip agarrit, amb molt bons davanters, però que li tenim una guardada, no? Que ens van ser molt superiors al partit d'anada, sobretot al primer temps, i jo me'n recordo, vull dir que esportivament l'equip ha d'estar i encara que sigui guanyant 1-0 amb l'empenta de l'afició, pues, ho hem d'aconseguir.
Doncs això, caldrà també una miqueta l'empenta de l'afició per ajudar el Sobrense a sortir d'aquesta situació, que de moment, sent complicada, no és delicada, i bé, a pensar ja amb el Carmelo, i aquestes ganes esportives que li té l'equip després d'una derrota, diríem que sense pal·liatius, que va patir l'equip al partit de la primera volta.
Sí, no, clar.
És un dels partits, com deia el Jordi, aquest i el de l'Espirall, en què no pot dir res. Vull dir, el rival ha sigut millor que tu i escolta'm, i ja està.
Sí, clar, i tens que pensar en guanyar-los, perquè saps de la importància que té els tres punts per tu, ja no pas per ells, sinó per tu, i pensar que bé, que el que importa és això, no? És que si no sumes amb el Carmelo, et complica molt la situació, perquè de fet ja vindria de tres derrotes consecutives, i això en aquesta recta final faria molt de mal a l'equip. No, es té que guanyar el Carmelo i ja pensar en diferents objectius. Ja guanyes el Carmelo i ja vas al camp del Marianao Poblet en un partit, el Marianao, que es jugarà segurament diumenge a la tarda, perquè ara han canviat. El primer equip juga dissabte a la tarda i el segon equip, en aquest cas el B, juga diumenge a la tarda.
A la tarda. No seria dissabte a la tarda com marca el calendari.
Exacte, com era fins ara, habitual, sí, sí. No? Ara es jugaria el diumenge a la tarda. Però bé, primer pensem en Carmelo, sí, sí. És un partit molt important per al Sobrense, té que sumar els tres punts, i després ja pensar en el camp del Marianao. I valorar també això, no?, de que aquí es va perdre tres punts importants amb el Sant Mauro. Un Vilanova necessitat va al camp del Sant Mauro i guanya. El Sobrense no pot perdre més punts aquí. Jo penso que els punts que ha perdut amb el Sant Mauro, Vilanova,
el debut del David Requero, no? Va ser el primer,
sí, sí, el primer partit del David. Un David que, curiosament, estava al partit que jugava el Sobrense contra el Martinenc, o el Martinenc Sobrense. Va estar allà tota la primera part i gairebé una bona part de la segona va tenir que marxar perquè ell jugava a la tarda, i doncs que ell estava allà per compensa del proper rival, que és el Martinenc,
sí, sí.
A veure com jugar-li. De moment donava un bon cop, tres punts molt importants per ells, perquè si ells arriben a perdre ja es complica molt la situació, i segueix viu el Vilanova degut a aquesta victòria a Sant Mauro.
La Múnia, que també li va clavar un 4-1 al Ribes. El Sant Joan d'Espí, que s'ha recuperat, no sabem si miraculosament, però allà està, amb 32 punts. En fi, que serà un final de Lliga també molt, molt apassionant. La jornada ens deixa també altres marcadors. Per exemple, un d'increïble, Toni, vas estar dissabte a Aiguadols veient l'Inter, que jugava amb el Martorell B, al final 5-7, un marcador d'hoquei, pràcticament.
Sí, un marcador d'hoquei. A veure, l'Inter està en una situació, jo diria, molt complicada. Ja no tan sol depèn de poder fer un equip. La setmana passada, tot i jugar aquí al Municipal, dissabte, comptava amb 11 jugadors tan sols, tot i jugar aquí. Amb 11 jugadors jugava amb un Martorell, doncs que fins i tot l'Inter es va posar 2-0 al marcador. El Martorell va aconseguir empatar 2-2, i l'Inter va aconseguir posar-se fins i tot un 4-2. I ja era bona part de la segona part. Què passa? Que un creia que l'Inter podia guanyar aquest partit, perquè de fet va arribar a tenir un 4-3, però arriba una jugada complicada, una jugada en la que un jugador de l'Inter l'agafa una rampa, queda a terra, evidentment quan t'agafa una rampa d'aquestes fan molt de mal, el jugador es queixava moltíssim, tots deien de llançar la pilota fora, però arriba la pilota amb un delanter del Martorell, ell té la pilota, ell té l'opció de llançar-lo o tirar porta, llança porta i marca el gol, que era el 4-4. Uf. I aquí s'embolica la troca, i ja arriben les expulsions de Guille, un altre jugador de l'Inter també, l'Inter acaba amb 9 jugadors, tot això complica molt, el Martorell s'aprofita d'aquesta situació, acaba marcant el 5, el 7 era el, arriben, perdó, era el 5-4, 5-5, 6-5 i 7-5, acaba perdent l'Inter per 5-7. Quan pràcticament tenia el partit molt, molt,
molt ben encarat.
Molt ben encarat i un pensava que podia guanyar-lo. Però aquesta jugada de, jo diria, poc esportiva d'aquest jugador, però que al cap i la fi ell va pensar marcar abans que llançar la pilota perquè tinguessin aquest company d'aquest, del, en aquest cas de l'equip local, doncs va portar que al final l'Inter doncs, va perdre els nervis, es va dedicar més ja a una altra cosa potser que acabar el partit i al final doncs, va acabar 5-7 perdent un partit en la que un altre cop va tenir el seu enrenou entre uns i l'altre i que fins i tot va tenir que venir una altra vegada al municipal d'Aigüedol els Mossos d'Esquadra.
Ja, malauradament això ja és massa habitual, massa habitual.
Sí,
i no
moltes
li fa
coses.
Cap bé, gens bé a la institució. Ja no parlem de l'equip com a tal, sinó a la institució.
No, jo penso que...
Mala peça al taler.
Sí,
mala peça al taler.
Molt té que canviar les coses, no es pot continuar d'aquesta manera. A veure, una
aquí
cosa...
Aquí sí que cal una reflexió molt, molt
però
profunda.
Però molt, molt important, si val la pena continuar o no, sí, val la pena continuar. Si per continuar tens que canviar però totalment la imatge i a més comptar amb jugadors perquè jugues a casa i tan sol pots comptar amb 11 jugadors t'imagina quan vas fora doncs passa el que passa. Jo crec que és una situació per estudiar-la bé si val la pena continuar o no. Ells sabran.
Però... És la pregunta, aquesta val la pena seguir així?
Sí.
És la pregunta que probablement ells s'han de fer. Clar. Suposo que se l'hauran fet. Però...
Sí, el que passa és que tenen que mirar-la molt egoístament, no pensar tan sol en ells, pensar en el que representa aquesta entitat, si és millor marxar o continuar.
O continuar d'aquesta manera, que no és ni de bon tros la més idònia. En fi, anem acabant i també els comentem marcadors de futbol femení. Tret de l'Alevi infantil del Sobrense, que va guanyar 2-5 al camp del Gimnàstic de Manresa amb gols de Filo, Inés, Adriana, Raquel i Clàudia. En fi, i d'aquest partit seriós, tot i les baixes que tenia el conjunt del Sobrense, aquest 2-5 és l'únic resultat positiu dels equips femenins del Subo. El cadet juvenil va perdre 2-0 al camp del Sant Boi, atenció perquè aquí es parla fins i tot d'una agressió de l'entrenadora de l'equip del Sant Boi o d'un intent d'agressió a la jugadora Issa del Sobrense perquè bé, tot va venir motivat per una falta a una jugadora del Sant Boi. En fi, doncs aquesta derrota 2-0 i la derrota contundent del sènior 4-1 va perdre l'equip del Sobrense al camp del Levante Les Planes. Un Levante Les Planes que és líder indiscutible, Toni, ho dèiem el divendres, ha perdut només 4 punts en tota la temporada. Precisament un dels equips que li ha restat punts va ser el Sobrense després de l'empat a 4 aquí al municipal d'Aiguadols. En fi, aquesta derrota que... és, diguem-ho així, indiscutible i que deixa cada cop més a prop del títol el Levante Les Planes. Levante Les Planes, volia dir. L'únic gol del Sobrense el va anotar Laura. I amb això acabem.
Sí.
I arribem al final.
Sí, una setmana més.
Molt
una
bé.
Setmana més. Ressaltant el bon resultat aconseguit pel Covella al camp de l'Atleti Vilafranca, la segona territorial, que posa les coses molt emocionants. El Moja i el Covella comparteixen el primer lloc.
62 punts.
62 punts.
El Molanta
va perdre
patint una miqueta
a casa seva amb la Granada 0-1 i això le fa que quedi ara
a 4 punts
d'aquests dos i doncs que la cosa es posa molt complicadeta i molt emocionant
és que estem al mes d'abril d'aquí 4 dies estarem al mes de maig, estarem ja pràcticament parlant del final de la competició i una més. I el temps de descompte que arriba al seu final. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Fins dimecres. A vostès també moltíssimes gràcies. Una setmana més per la seva atenció. Tornem dimecres. Serà temps de continuar llançant les pilotes fora a partir de les 4 de la tarda. Que vagi molt bé. Bona nit.